you can start about the C40 summit.
Well, it's fantastic to have mayors, leaders from across the globe here in Buenos Aires for the C40 World Mayors Summit. Good example of mayors and cities showing real leadership. I think we've shown from Barcelona to London, from Buenos Aires to Bogota, examples of great mayors from great cities finding solutions to some of the biggest problems facing the world, showing that we are the doers tackling the climate emergency, creating green jobs, whereas the national governments are the delayers. And the other thing we're doing from Barcelona to Bogota, from London to Los Angeles, is giving people hope, because many people are pessimistic, they are gloomy about climate change, and what we're showing is great leadership. And one of the reasons why it's really important to meet in person is because we can share stories of what we're doing in our cities, share best practices. And I often learn from Ada the conversations we have about what she's doing in Barcelona. Great policies to turn what is a crisis into an opportunity. We saw this during the pandemic. I learned from Ada what she was doing during the pandemic, and we're learning from Ada now in relation to what she's doing to tackle the climate emergency. The reality is, this summer we saw in London, we saw in Buenos Aires, we saw in cities across the globe some of the consequences of climate change. Record temperatures in London that led to grass fires. We saw heat waves. We saw really dangerous consequences of climate change. This is no longer about the global south. This is no longer about 20, 30 years' time. This is about now. It's affecting the global north. And what's inspirational about this C40 World Summit is mayors getting together with solutions. So during this summit, we are announcing over the next 8 years, 50 million jobs being created, green jobs, great jobs, sustainable jobs, over the next few years. We're announcing record amount of finance to cities in the global south. And you can see from us how we work together. Whereas in Glasgow, and we'll see what happens in Sharm el-Sheikh, you have lots of pessimism and lots of gloom. Here in Buenos Aires, you've got great mayors working together with the private sector, with experts, with civic society, with solutions. And so it's really important we give people hope. I want to thank Ada for the partnership she's doing, sharing best practice. I'm a firm believer in stealing ideas well rather than inventing them badly. And there'll be many ideas from Ada stolen by mayors from across the globe. And hopefully Ada will learn from other mayors as well across the globe. So I want to thank Ada for the partnership she's shown to, as vice chair of C40. But also one of the things that I really was inspired by is the work Ada's doing with her social and health workers, going to older, vulnerable people, doing the assessments in relation to fuel poverty. And many mayors across the globe are learning from examples like that. I also learned from Ada the work she's doing to try to encourage people to walk and cycle in relation to neighborhoods in Barcelona. We're learning from that in London as well. So I want to thank Ada for the work she's doing, showing leadership. And the people of Barcelona should be proud that some of the policies from Barcelona have been shared across the globe. Thank you.
Thank you,
Mayo.
Thank you.
Thank you. Okay. Català primer, sí? Bé, doncs estem a la cimera de C40. Com a vicepresidenta europea compartim el missatge global d'aquesta cimera, que és donar esperança i combatre els discursos encara negacionistes que tenim arreu del món i que pretenen confrontar que per sortir de la crisi econòmica no s'ha de combatre la crisi ecològica, no? Com si la transició ecològica fos d'alguna manera incompatible amb la recuperació econòmica. I és just el contrari. El que tots els alcaldes sabem és que precisament la recuperació econòmica ha d'anar de la mà de la transició ecològica i que només hi ha un dilema, que és no entre economia i ecologia, sinó que l'únic dilema és entre economia del passat i economia del futur. Aquí ens reunim alcaldes de capitals de tot el món, tan importants com Londres, com Bogotà, com tantes altres, i estem compartint que, tenint poques competències com tenim, estem fent un munt de polítiques innovadores, creatives, que a més generen oportunitats, no? I per això ens centrem en aquest missatge d'esperança de que estem generant milers de llocs de treball gràcies a impulsar aquesta nova economia verda. I parlem de transició justa, perquè efectivament hem de fer una transició ecològica, hem de canviar el nostre model econòmic, ara mateix és insostenible, però ho hem de fer pensant en les majories majories socials, en generar oportunitats, en generar llocs de treball de qualitat. A Barcelona hem calculat que amb el model de Superilla Barcelona, de transició urbana que estem fent ara mateix a la ciutat, estem parlant de crear al voltant de 45.000 llocs de treball entre la transformació urbana, la generació del verd, la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'edificis. Per tant, amb totes les polítiques de Superilla Barcelona, estem parlant de generar desenes de milers de llocs de treball en els propers anys. Ara bé, també hi ha una altra qüestió que ens preocupa i que jo com a vicepresidenta europea he traslladat en aquesta reunió de la direcció de C40, que és que a Europa crec que ara mateix tenim una urgència a curt termini, pensant en aquesta transició que ha de ser justa, que ha de ser pensada per la majoria social, i és que ens preocupa moltíssim que la situació que ja teníem greu de crisi climàtica, de desigualtats, ara ha arribat la invasió d'Ucraïna, s'ha disparat la crisi energètica i això està generant problemes gravíssims i ens preocupa el proper hivern. Ens preocupa tenir un hivern just i per això el que he proposat és que des de les ciutats elevem la veu als estats europeus per exigir que no només hi hagi un augment del finançament a les renovables, de fet tot el finançament públic hauria d'anar a les renovables i no hauria d'anar ja a les energies fòssils, però a part del finançament necessitem regulació, necessitem una regulació estable dels béns més bàsics com és alimentació, com és aigua i com és energia. Necessitem que aquest hivern no se li talli el subministrament a cap família, que les persones treballadores puguin estar segures de que podran escalfar-se i que estiguin tranquil·les, però no només la població. També patim per l'economia, patim perquè es puguin destruir llocs de treball, perquè puguin tancar comerços als nostres barris, petites i mitjanes empreses, indústries que veuen com puja la factura de la llum, no perquè hagi augmentat els costos de la producció, sinó per pura especulació. És realment greu, de fet és un escàndol, que per exemple les tres companyies elèctriques que tenen l'oligopoli actualment a Espanya, en el primer semestre d'aquest any han augmentat un 24% els seus beneficis. Estem parlant de beneficis pornogràfics alhora que puja la factura de la llum de la gent treballadora, de la gent que lluita per arribar a final de mes. Jo crec que en això els estats han de tenir una intervenció més decidida. Ara mateix això s'està discutint a Europa entre els estats i crec que és important que des de les ciutats que vivim el problema de forma quotidiana alcem la veu per demanar aquesta regulació i que es garanteixi un hivern just sense talls de subministrament.
És una pregunta, Joan Busca, TV3. Aquesta preocupació per aquest hivern just es trasllada amb una preemergència dels serveis socials, per exemple, amb estar preparats pel que pugui passar, justament?
Sí. De fet, nosaltres el problema de l'especulació amb l'energia i el problema de la gestió que fa l'oligopoli ja el teníem abans de la crisi actual a Ucraïna i per això vam ser una ciutat pionera que vam generar punts d'assessorament energètic a tots els districtes de la ciutat i aquest assessorament energètic a les famílies ha permès evitar més de 100.000 talls. Per tant, hem estat pioners en fer un servei públic nou precisament per assessorar a famílies i a comerços. Igual que vam ser els primers en crear una comercialitzadora pública, Barcelona Energia, per garantir que en l'enllumenat de la ciutat i també les persones i comerços que han volgut puguin accedir a energia 100% verda renovable als preus més ajustats possibles. Però tot i així, ara mateix hi ha una estructura internacional muntada al voltant de l'energia, on el negoci de l'energia no té els límits que hauria de tenir a l'especulació. I això és el que ens preocupa, que si fins ara ja era complicat pagar la factura de la llum per moltes famílies i per molts comerços, amb l'especulació que s'està produint arrel de la guerra d'Ucrània, insisteixo, no és una escassedat de l'energia, és especulació amb l'energia perquè les grans companyies han augmentat un 24% els seus beneficis que ja eren enormes. Per tant, això és un escàndol i crec que en nom de la democràcia i dels drets humans s'ha de demanar aquesta regulació que garanteixi el subministrament a totes les famílies, a tots els comerços, a totes les petites i mitjanes empreses.
Castellano?
Sí, venga. Un segundo que voy a
colocar.
Vale. No me quedo muerta aquí. Gracias.
Muy bien.
Adelante.
Pues muy contenta de estar como alcaldesa de Barcelona y también como vicepresidenta europea de C40 en la reunión que hemos hecho hoy de la dirección de esta red, que es la más importante a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático desde las ciudades. Lo primero que hemos vuelto a compartir es un mensaje de esperanza. Desde las ciudades estamos demostrando que a pesar de tener menos financiación y menos competencia que los estados, estamos actuando con más decisión, con más creatividad y más rápido que los propios estados. Y estamos desarrollando múltiples soluciones soluciones para hacer que nuestras ciudades tengan aire más limpio, no estén contaminadas y sean un lugar más saludable, más sostenible y también más justo. Esta es otra de las cuestiones centrales que estamos trabajando desde la red C40 y que es uno de los mensajes principales de esta reunión, que es que no solo hay que combatir el negacionismo, porque el cambio climático ya está aquí y lo estamos sufriendo en todas nuestras ciudades, también hay que combatir un prejuicio falso que alimentan aquellos que están interesados en seguir haciendo beneficios con el modelo económico actual, que es que la economía, la prosperidad económica es incompatible con la transición ecológica. Esto es sencillamente falso y el único dilema que tenemos hoy es si alimentamos la economía del pasado o la economía del futuro. Y la economía del futuro, la economía verde, ya está generando oportunidades y ya está generando miles de puestos de trabajo. En esta cumbre, el conjunto de ciudades que nos reunimos, nos ponemos el objetivo hasta el 2030 de generar 50 millones de puestos de trabajo. Solo en Barcelona ya hemos calculado que estos años, con la transformación urbana que estamos haciendo de Superilla a Barcelona, esa transformación urbana que hace una ciudad con menos coches, con más verde, con más transporte público, con una movilidad más sostenible, con rehabilitación energética de viviendas, todo eso está generando alrededor de unos 45.000 nuevos puestos de trabajo de calidad en la economía del futuro. Por lo tanto, demostramos con los hechos que no es incompatible la recuperación económica con la transición ecológica, sino todo lo contrario. Sin embargo, añado otra cuestión que he planteado como vicepresidenta europea, que es que en Europa nos preocupa muchísimo el poder tener un invierno justo. Teníamos ya una situación complicada por el cambio climático, pero con la invasión rusa de Ucrania, con los precios de la energía que se han disparado y el coste de la vida ha aumentado con cuestiones básicas como son los alimentos, esto está llevando a muchas familias a una situación límite con la inflación que se está dando en Europa. Entonces, mi llamado y mi objetivo es hacer que desde las ciudades europeas apretemos, insistamos a los estados en que tienen que garantizar un invierno justo en Europa a corto plazo, y eso quiere decir regular, eso quiere decir que las grandes compañías eléctricas que están haciendo beneficios pornográficos, porque no se puede definir de otra manera, en España las tres grandes compañías que tienen el oligopolio de la energía han aumentado un 24% sus beneficios en plena crisis este año, mientras en cambio las familias, los comercios, la pequeña y mediana empresa se plantean cerrar y se plantean que no llegan a final de mes precisamente por la subida de la factura de la luz. Esa subida de la factura de la luz se está produciendo por especulación, no porque haya aumentado los costes de producción. Por tanto, es imprescindible que los estados desde un punto de vista democrático, velen por la población y regulen para que un bien de primera necesidad, como es la energía, o como podría pasar con los alimentos, se garantice el acceso a toda la población y a toda la economía. Insisto, hay comercios de nuestros barrios que se plantean cerrar por culpa de la factura de la luz. Eso no se puede permitir y es importantísimo que los estados regulen para garantizar un invierno justo, donde no hayan cortes de suministro, donde todo el mundo pueda acceder a calefacción y donde la pequeña, mediana empresa no tenga que cerrar por culpa de los precios de la luz.
Muchas gracias.
¿Sí?
Muchísimas gracias.
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 Gracias. Gracias.